fet que a Mallorca només quedin 11.500 parcel·les de més de dues quarterades lliures i edificables. Fa 10 anys eren 3.000 més, per quantificar aquest descens. Una altra de les conseqüències és l'encariment d'aquestes parcel·les, que s'acosta ja al 500.000 d'euros. Els agents de la propietat expliquen, a més, que aquest mercat cada vegada està més controlat per mans estrangeres, sobretot alemanys i suecs. Ampliem tot d'una, però abans altres titulars. L'incendi agrícola a la carretera de Campos i Serràpita deixa finalment 23 hectàrees calcinades. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. El foc ja extingit també ha afectat un cotxe i part d'una terrassa d'un habitatge de la finca.
L'helicòpter Milana dels Bombers de Mallorca ha fet més de 130 actuacions en els seus primers 9 mesos d'operativa.
I ara comença la temporada alta de salvaments. L'aeronau n'ha intervingut en 109, a més d'en 4 incendis, i n'ha fet de 9 sortides per altres tipus d'incidències.
Al voltant de 500 persones es varen concentrar i cap vespre a la plaça de la Biosfera de Mahó, a proposta del GOP Via Menorca, en contra de la massificació turística.
Reclamen que es replantegi el model econòmic actual i posen el focus en l'elevat preu de l'habitatge i en els baixos nivells dels aqüífers.
Avui és el Dia Mundial del Donant de Sang.
El Banc de Sang de les Illes pretén aconseguir de mitjana 200 donacions al dia durant la campanya pel Dia Mundial.
I en internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que avui s'assignarà l'acord de pau amb l'Iran.
Això permetria reobrir immediatament, ha dit Trump, l'estret d'Hormuz.
I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. Ahir va ser una jornada per oblidar pel que fa al Palma Futsal. En quant al primer equip, després de caure a Múrcia davant del Pozo per 6-4, diu adeu a la Lliga i també a Europa, i del filial decepció després de veure com per un gol de diferència es queda a Mataró en 700 a segona divisió. I pel que fa al futbol, sense novetats en el cas de Michelis, amb silenci absolut per part del club i del mateix tècnic argentí, que sembla té un acord ja pactat amb l'RB Leipzig i del futbol de Canosta, recordar que la penya esportiva juga aquest migdia a Arenas d'Armilla, Granada, el partit d'anada corresponent de la final per l'accés a segona federació davant el conjunt local.
Anem amb la previsió del temps. Torna la pols en suspensió. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, encetam un diumenge més marcat per aquesta estabilitat anticiclònica, pel temps tranquil. Avui, normalment, dominarà el sol, això sí, amb intervals de núvols alts i també la presència de la pols en suspensió, que es preveu que sigui més notable cap al sector de les Pitiuses i també de cap al sud de l'illa de Mallorca. El vent continuarà bufant fluix de llevant i la situació marítima ja serà molt més tranquil·la, amb abundants redols de marejol i qualque redol de mà plana cap a les costes a recer del vent. La temperatura tornarà a ser notícia, amb màximes que quedaran en valors molt semblants als que ja registràrem ahir, amb valors entre els 28 i els 34 graus. De fet, aquests valors més elevats segurament s'esperen a punts de cap a l'interior de cada una de les illes. En definitiva, una jornada més d'estiu a l'espera de canvis en vista a l'inici de la propera setmana.
I atenció a les carreteres. A causa d'una prova ciclista, fins passat el migdia hi haurà talls de carretera entre Artà i Manacor. A les 8:30 es tancarà el trànsit la carretera d'Artà-Santa Margalida fins l'encreuament amb la carretera de Conilles, que va cap a la capital del Llevant.
I aquesta carretera de Conilles també quedarà tancada el trànsit fins la Cruïlla amb la carretera d'Infern, però en els corredors acabaran la volta fins a Artà pel camí de Carrosses. Faran dues voltes al circuit i els talls de circulació, que duraran fins entre la 1 i 1:30 del cap vespre, segons el tram, afectaran igualment els camins de Sant Ramon i les rotes de Savall a Manacor. Podeu ampliar la informació al visor d'incidències a les carreteres del Consell de Mallorca.
Són les 8:04, Ivan López al control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
En 10 anys, a Mallorca hi ha 3.000 finques manco que tinguin una extensió de més de dues quarterades. El motiu és l'increment de la pressió per construir habitatges a fora vila. Ara, el preu d'aquestes parcel·les edificables s'acosta al 500.000 d'euros.
L'any 2016, la darrera vegada que el Consell de Mallorca va quantificar les parcel·les edificables en sòl rústic per construir, a l'illa en quedaven 14.522. La institució insular cada mes dona el vistiplau a 25 expedients per edificar en aquest tipus de terreny. Així, són 300 cases a l'any i 3.000 en una dècada, les projectades en espais que abans es dedicaven a l'agricultura. El resultat d'aquesta pressió urbanística que va en augment és que en queden només 11.500 de parcel·les i cada vegada són més cares. Ho explica Joli Mulet, que és l'agent de la propietat.
Ha augmentat molt el que se demanda de finques rústiques, el que ha fet un increment bastant gros de lo que és el preu de les finques rústiques. En això sentit, perquè tingueu un exemple, deu fer dos anys una finca rústica per construir de 14.000 metres anava d'amunt 120.000 euros a l'alça, i ara inclús se demanen 400.000 euros.
I en aquest context, els clients i venedors locals de finques rústiques resten cada vegada més al marge del mercat.
El que és la nostra oferta mos ha davallat moltíssim, perquè la preparació ha estat tot per immobiliàries regentades per estrangers, alemanys, suecs, sobretot.
La limitació de les dues corterades als 14.000 metres quadrats són l'eina del Pla Territorial de Mallorca per protegir el sòl rústic de la pressió urbanística. Això sí, els ajuntaments poden triar ser més proteccionistes.
Un dels exemples és el de Maria de la Salut, que a dues zones va incrementar la superfície a dues escales ben diferents. Una fins als 20.000 metres quadrats com a límit per construir. Jaume Ferriol n'és el batlle.
I després tenim una altra zona que se la volia protegir molt, vaja, el meu punt de vista, massa, que són 200.000 metres. Per tant, com veiem, és totalment discrecional de l'Ajuntament fer un poc el que vulguis. El que passa que aquí hi ha una trampa, que és que si tu protegeixes una zona, com ara el meu cas, 200.000 metres, també el Pla Territorial te diu que mai ho pots baixar.
El motiu d'aquesta protecció a Maria de la Salut, en sòl rústic, es remunta a fa més de dues dècades. En aquella època el municipi estava governat pel PSOE, però aquest increment de la protecció de sòl rústic no té color polític. Alhora també, quan el batlle era l'actual conseller d'Agricultura, el popular Joan Simonet es va decidir incrementar el límit per poder construir en una zona del municipi fins als 100.000 metres quadrats. En tot cas, fa anys que cap ajuntament aposta per anar més enllà de les dues corterades.
Certament, els usos residencials impacten en el sector primari. No obstant això, hem conegut una informació justament en el sentit contrari. A Mallorca es farà una fàbrica de derivats de la llet provenents dels productors que subministraven a Gama.
La crisi oberta, recordem, per la decisió de Damm de tancar a Gama, comença a trobar alternatives per a les vaqueries que van quedar sense vendre la llet a la a l'associació agrícola, antiga associació agrícola. Segons ha avançat la publicació Manacorina 07500, ja ha pogut confirmar IB3, la cadena mallorquina Hipercentro reformarà tres naus per elaborar i vendre productes lactis. És un projecte que encara s'ha de signar, però que segons Miquel Benrell de la vaqueria Son Carbó de Campos pretén donar sortida a part dels 200.000 litres de llet mensuals que produeixen i que ara mateix exporten a una empresa de València.
Per cert, Miquel Benrell i un altre soci ja han format normalitzat aquest dia és la compra de formatges Grimalt, així que també part de la producció lletera anirà a la històrica formatgeria des Llombards. Comença la temporada alta de rescats de muntanya a Mallorca. Actualment els bombers compten amb l'helicòpter Milana, que ha representat un abans i un després en aquest tipus d'operacions. D'ençà del mes d'agost de l'any passat, quan va fer la primera intervenció, fins al mes de maig d'enguany, ha realitzat 132 actuacions.
I el balanç d'aquests nous mesos de feina, concretament, és de 100 nous operacions de salvament, 4 incendis i de 9 sortides per altres tipus d'incidències. Els municipis de la Serra de Tramuntana són es concentren el 80% de les actuacions de la Milana, i a Escorca moltes diferències on hi ha hagut més intervencions, en especial al torrent de Pareix. De fet, en el cadull d'any, en aquest torrent ja s'han fet més d'una dotzena d'intervencions de salvament, i les xifres van en augment. Les xarxes socials, la natura com a reclam, sobretot també no tenir la informació dient, però poden posar en risc els visitants de la muntanya, exposa Josep Lluís Martínez, que és el bomber, que és bomber del grup de rescat de muntanya de Mallorca.
La gent cerca les xarxes i se fica així com així com trobes. Va sense llum, o sigui, ja se li fa tard, agafa fred, ja no duen roba, i aquí és quan comença el problema.
Tot i que hi ha, sí que hi ha excursionistes que van informats i es preparen abans de començar la seva ruta, una prudència que s'hi ha tingut una parella d'alemanys que coneixen bé les muntanyes del seu país.
Yes, we heard it's dangerous and we heard
sí, hem sentit que és perillós i també que no està bé fer aquesta ruta quan ha plogut.
I per evitar la mobilització i la complicació que suposa una operació de salvament, els bombers de Mallorca asseguren que fa falta millorar la divulgació. En aquest sentit, destaquen el paper de la desapareguda fa 15 anys caseta informativa abans d'entrar al torrent de Pareixi, on un treballador alertava els visitants dels perills.
Quan tu anaves a començar el torrent, pues, t'avisaven de com estava l'estat de... del torrent, les recomanacions que eren que havies de dur per fer el torrent, i clar, això ja t'evita un munt d'accidents.
No hi ha dades sobre el cost d'un salvament per part dels bombers, però segons la companyia d'assegurança Sarac, basant-se en el que cobren determinades comunitats a les persones rescatades, quan han comès una imprudència, el preu oscil·laria entre els 5.000 i els 8.000 euros.
L'incendi agrícola declarat aquest dissabte a migdia a la carretera entre Campos i Serràpita, a la zona de Son Catlà, ha cremat finalment 23 hectàrees de superfície. També ha afectat un cotxe i part d'una terrassa d'un habitatge de la finca.
Per apagar-lo va ser necessària la intervenció dels bombers de Mallorca, justament. També agents del medi ambient i mitjans aeris van intervenir. Ha explicat una veïna, Mònica Puerto, que la ràpida intervenció dels pagesos de la zona va evitar que el foc es propagués més ràpidament i acabés fins i tot cremant la casa.
Jo estava una hora d'aquí i he vingut corrents, bueno, el que he pogut, i en seguida quan he arribat estava tota la carretera tallada, tot. Bueno, sort que han vingut abans que arribessin els bombers, tots els pagesos i la gent d'aquí de les vaqueries dels costats amb les tractors a remoure la terra i a parar el foc.
El cas és que uns minuts després d'extingir aquest incendi, que havia començat a les 12 del migdia, es va reactivar ens compte en un altre foc a una antiga vaqueria pròxima.
Ja s'havien anat tothom, de cop estàvem ja tranquil·les, trucant a la grua perquè vingués a emportar-se el cotxe que s'ha cremat, i ens venen unes veïnes, que s'està cremant! I les vaqueries. Per darrere de les vaqueries, un altre cop. I els bombers, un altre cop.
I els bombers varen tornar per aconseguir definitivament, ara sí, apagar aquestes flames.
A tot això, els bombers de Mallorca han incorporat un altre vehicle, un camió multifuncional i equipat amb una gran grua i diferents mòduls, cadascun per atendre les emergències que puguin sorgir. Per ara, és a Manacor i el personal s'està formant per emprar-lo.
Aquest vehicle està especialment dissenyat per actuar en incendis, operacions de salvament i intervenir també quan hi hagi esfondraments d'edificis i per sufocar les bateries d'un cotxe elèctric, com explica Xisco Bonning, el cap dels bombers de Mallorca.
És una queixa estanca que principalment està orientada en els incendis i en els incendis de vehicles elèctrics. Val? Els vehicles elèctrics que han d'estar preocupats les bateries han de passar normalment una quarantena, entre cometes, no? D'unes 48 hores i sobretot si ja estan molt tocats es convenia ficar-los dins aigua. Pues tenim aquesta espècie de queixa que nosaltres podem dur en el lloc de sinistre, podem ficar el vehicle de dins.
Ara els bombers de Mallorca passen pel període de formació i prova per emprar el nou vehicle. Rafael Bosch, conseller insular d'Hisenda i Funció Pública.
I disposa d'una grua fantàstica, enorme, que amb un extensor que té pot arribar a aixecar prop de 34 tonelades i depositar-les a 26 o més metres de distància. És un braç molt, molt potent i dona un joc a intervencions complicades o va de pujar càrregues o descarregar amb un incendi, amb un problema o una qualsevol maniobra que haguessin de fer.
Tot i les prestacions d'aquest nou camió de bombers i que ja està equipat, encara hi falta cert material, com explica el director insular d'emergències, Joan Fornes.
Vàrem estar a Fira Alemanya la setmana passada i hem estat mirant un puntal, ara pneumàtics, amb un coixins, s'està comprant molt de material i material bo de lo millor que surten al mercat.
Aquest nou camió és una eina més per equipar els bombers de Mallorca, facilitar la seva feina i dotar-los amb material més modern i millor. Es tracta d'una inversió de 752.000 euros.
I els tècnics municipals de Calvià passaran a partir de demà a revisar l'estat de l'edifici d'apartaments incendiat aquesta setmana que va causar la mort de dues persones i que va obligar a desallotjar tots els veïnats. S'espera que demà mateix ja puguin tornar la majoria. L'edifici roman encara clausurat per la tot toxicitat de les restes del fum.
Mentrestant, aquest dissabte, agents de la Guàrdia Civil han accedit a l'edifici per fer la inspecció. Un dels damnificats ha contat a Ivetres que en el seu pis ha trobat, si sap, que està totalment destrossat, que si bé no es va cremar, sí que va quedar inundat d'aigua per mort de les tasques d'extinció. Hi ha residents que no tenen els pisos assegurats, però la finca, en principi, sí que ho estaria. Els experts insisteixen que s'ha d'estar ben informat. Carlos Lluch, corredor d'assegurances.
Aquest incendi, si efectivament ha estat degut a una instal·lació o una gelera privada, pues, en principi aquest titular d'aquest bé és responsable civil de tot el mal que s'ha fet, incloent dues persones mortes, incloent els ferits, incloent el desallotjament de l'edifici i les despeses per allotjar temporalment.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
8 i 16 minuts, una nova protesta convocada pel grup del GOP Via Menorca a la plaça de la Biosfera de Mahó va ajuntar ahir cap vespre unes 500 persones vestides de negre i amb formigues gegants. Així és com han volgut deixar clar que s'organitzen com elles, de forma col·lectiva, davant l'amenaça que suposa la massificació turística a Menorca per al territori. Pau Marquès, de Via Menorca.
Formigues, quan senten que són atacades, quan el seu territori és atacat, se saben defensar i ho fan amb la força del col·lectiu i ens ha semblat una metàfora fantàstica.
Amb el lema "Estem fartes", els manifestants han reclamat que es replantegi el model econòmic actual a Menorca, que diuen suposa que els aqüífers estiguin en descens d'ocupació i el preu de l'habitatge en alça. Diuen que no hi ha prou accés tampoc a la població, per a la població en resident a l'habitatge. Escoltam Oriol Redalga i Anna Gornès de Via Menorca.
Amb un terç dels turistes actuals teníem unes condicions econòmiques millors, la gent tenia una renda per càpita més alta.
Que duim dos anys mobilitzades, duim dos anys activant protestes de diferent manera, moltes, molt participatives, molt comunitàries, i no hi ha cap tipus d'acció ni de canvi.
Els manifestats en Menorca troben que l'economia centrada en el turisme tampoc està generant llocs de feina prou dignes i critiquen que encara no s'hagi limitat l'entrada de vehicles a l'illa.
A tot això, el PSOE de Menorca no veu bé que l'illa continuï encara sense la limitació d'entrada de vehicles. El secretari general, Pepe Mercadal, ha dit davant el Comitè Insular que Menorca ha passat de ser un referent en sostenibilitat a ser l'illa que va més enrere en la limitació de cotxes.
Els socialistes veuen insuficients els convenis amb les navilieres i les càmeres de vigilància anunciades per l'entrada de vehicles als ports. També retreuen al PP que encara no hagi començat a construir cap nou bloc de pisos socials a Menorca i demanen tenir informació sobre el nou pla territorial insular. Pepe Mercadal, secretari general del PSOE a Menorca.
Li exigim al president Vilafranca que doni explicacions sobre què estan fent amb SPTI. Si estan fent cap feina d'amagat, si ho tenen paralitzat, quin era el seu projecte? Bueno, el seu projecte el coneixem, no? Que és omplir en massa Menorca. Però què està passant amb la tramitació d'SPTI del PP?
A Eivissa creix el lloguer de bicicletes i les empreses que s'hi dediquen destaquen que es pot fer ja una passa per començar a treballar amb turoperadors com a Mallorca. Això sí, destaquen que s'ha de millorar la xarxa de carreteres i camins. Gemma Huasc.
Fa 12 anys que Giancarlo viatja des d'Itàlia fins a Eivissa per a fer cicloturisme. Li agrada visitar l'illa en maig o octubre.
Còmodo, una hora i mesa. Està buena. A maggio està un periodo fantàstico. Per la gent, el clima, la spiaggia, el mare, està el cibo.
Creix el lloguer de bicicletes també per a grups, especialment en els mesos de temporada baixa. Juanjo Planells té una empresa de lloguer de bicicletes a Sant Antoni.
Pues començar a treballar ja en turoperadors, que aquest és un següent pas que nosaltres jo crec que ja hem de dar, perquè ja es reuneixen els condicionants que ha de tenir el destí per poder ser un destí cicloturista.
Andrés Romero ofereix la possibilitat als seus clients de contractar guies turístics, tant per a grups com per tan sols una persona.
El 95% quiere ir en bici eléctrica, en los tours. Tengo que decir que de uno de cada 20 quiere ir en bici normal, y en carretera ya es un cliente que él alquila la bici por su propia cuenta. Si siempre quieren hacer rutas por senderos bonitos, poco transitados, y ver el mar.
Incideixen, això sí, que ha de millorar la xarxa de carreteres i camins.
Que hem de millorar els arcens, que hem de millorar les zones acotades i que sobretot hem de saber dirigir els nostres cicloturistes en a quina zona volem que practiquin.
Hacer sobre todo enlaces, ¿no?, entre pueblos, que es lo que yo a veces echo de menos, que haya unos enlaces con carril bici.
Destaca que els clients de Països Baixos i de Bèlgica són els més nombrosos.
I a Mallorca, la temporada ciclista acabarà enguany amb la celebració de l'Octobike Fest, una fira que acollirà no només els aficionats a aquest esport, sinó també empresaris del sector. Una primera cita que esperen que tingui continuïtat.
Així, el recinte palmesat Motor World es transformarà en un recinte dedicat al món del ciclisme. Estants d'empresaris, marques, agències i merchandising ompliran els dies 9, 10 i 11 d'octubre tot aquest espai perquè els aficionats a les bicicletes expliquen, puguin conèixer les darreres novetats del sector. David Balaguer és el director de l'Octobike Fest.
La fira el que pretén és ser un final de temporada ciclista a Mallorca, unificant el que és la part cicloturista amb la indústria de ciclisme i el client final. És unificar un poc tota aquesta vida que hi ha a Mallorca de ciclisme, cicloturisme i indústria de bicicleta.
Des de mitjan de febrer i fins a mitjan de maig s'inicia la temporada ciclista a Mallorca i aquest esdeveniment s'inclourà en la segona temporada que de cada vegada du més a mans de les bicis a l'illa. Així ho explica Matías Chimelis, que és el director del cicloturisme de l'Octobike Fest.
Fa uns 5 o 6 anys, abans de la pandèmia, potser no era tan forta aquesta segona temporada, però sí que progressivament, conforme han anat apareguent amb més establiments, amb instal·lacions per a clients ciclistes i també més empreses d'aquest ecosistema de serveis per a viatges en bicicleta, han vist com aquesta segona temporada, que de fet cada vegada té millor temps aquí a Mallorca, s'està aprofitant en major mida.
Els hotelers de la platja de Palma troben que fer-ho al mes d'octubre és una bona idea per aquesta festa de la bicicleta que diuen durar més turistes aficionats en aquest món. Pedro Marín és el president de l'associació hotelera Platja de Palma.
És que si volen venir per provar tots aquest tipus de bicicletes o alternatives ciclistes que es posaran en aquest festival, pues ajudarà per la zona. I aquest tipus de turistes per nosaltres és fantàstic.
Diuen els organitzadors d'aquesta festa de la bicicleta d'octubre que aquest esdeveniment estarà obert als que practiquen ciclisme de carretera, de muntanya i urbana i que congregarà gent d'Europa, als Estats Units i al Canadà.
I tancam el bloc turístic amb un conflicte laboral que afecta l'aeroport de Palma. Dimarts comença la vaga indefinida dels treballadors del servei d'assistència a persones amb mobilitat reduïda de Son Sant Joan després que 3 setmanes d'aturada especials no hagin canviat la negociació amb l'empresa concessionària del servei Adelte. Augmenten així el grau de conflictivitat laboral.
Precisament dins del marc de les seves reivindicacions, 100 treballadors es varen manifestar ahir a l'aeroport de Palma per denunciar que l'empresa, diuen, no mostra cap voluntat de negociar amb ells. La seva principal reclamació continua sent que aquesta empresa deixi d'oferir-los contractes amb jornades curtes per després, diuen, anar oferint hores addicionals amb manco d'un dia de preavises. Berta Casanova, membre del comitè de vaga.
Bé, és que l'empresa encara estem esperant que em doni resposta de l'última setmana que es vam reunir, encara estic esperant que ens diguin res. L'hem canviat a indefinida, dimarts, no tenim el TAMIP?
Sí,
dimarts tenim el TAMIP i esperar. De moment la passem a indefinida, 7 dies a la setmana, 24 hores.
Els manifestants també han demanat que es garanteixi la seva seguretat per mor de les agressions que pateixen dels passatgers, com aquesta que ha explicat una treballadora.
Sufrí una agresión por parte de una pasajera que estaba muy agresiva, hablando muy mal, se abalanzó sobre mí con un bastón de hierro, me escupió en la cara y no teníamos ningún jefe de turno. Me vi sola en ese momento, también gracias a unos pasajeros que me hicieron un círculo para poder protegerme, pero es una vergüenza. Lo que sufrimos los trabajadores aquí con esta gente es vergonzoso.
Aquests treballadors del servei d'assistència a les persones amb mobilitat reduïda de l'aeroport diuen que la seva empresa no vol negociar amb ells perquè vol sortir de la concessió amb Aena, però Aena no ha trobat cap altra empresa disposada a presentar-se a la licitació.
8:24, el preu de l'habitatge ha batut un rècord històric en el primer trimestre de l'any, assolint els 3.885 euros per metre quadrat a les Balears. Suposa un 13% més que el mateix període de l'any passat, segons l'estadística de Valor.cat que ha publicat el Ministeri de l'Habitatge.
Les Balears se situen així com la segona comunitat més cara de l'Estat, només per darrere de Madrid. L'arxipèlag no s'havia superat la barrera dels 3.000 euros des del 2004. És un indicador de l'alça dels preus en l'actual mercat.
Precisament, solucionar el problema d'accés a l'habitatge és un dels objectius prioritaris que es marca Més per Mallorca, que ha presentat els caps de llista de cara a les eleccions de l'any que ve. Els diputats Lluïsa Pesteguia i Maria Ramon seran els candidats al Parlament, mentre que Miquel Oliver, batle de Manacor, i Marta Català, secretària del partit al Consell Insular, lideraran la candidatura a aquesta institució.
Les propostes s'han ratificat en assemblea. A banda de solucionar l'accés a l'habitatge, també es marquen, a més, els objectius d'acabar amb la saturació turística i promoure la defensa de la llengua, a més de la protecció del territori. Lluïsa Pesteguia.
Tenim unes institucions que treballen en favor d'uns pocs i d'esquenes a la majoria social. La missió de Més per Mallorca és poder entrar a les institucions per poder-les posar a disposició de la gent i, sobretot, treballar per solucionar el seu problema.
També s'ha presentat a Manacor una nova candidatura d'Esquerres que aspirarà a la batllia en les pròximes eleccions municipals. Es diu Embat de Manacor i reivindica la necessitat d'una altra manera de fer política amb la veu dins de les institucions, però amb el cos en el carrer.
S'ha presentat al bar Can Lliro, on hi ha participat una centenar de persones. Representants de l'organització han fet una anàlisi de la situació política a Manacor i de les seves preocupacions: l'accés a l'habitatge, la cohesió social, el racisme estructural, l'accés a la cultura, la destrucció del territori, el masclisme i l'ascens de l'extrema dreta. Segons han explicat, es presentaran a les eleccions per fer un municipalisme transformador.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Fora de les Illes, avui hi haurà manifestacions a Barcelona i Madrid de professors de l'educació pública.
La mobilització catalana amb el lema "Atura amb l'emergència social i educativa" està convocada pels sindicats que s'han desmarcat dels pactes de millora de les condicions laborals, com ara la CGT i la CNT. I a Madrid, amb el lema "La pública es defensa", els manifestants recorreran al centre de la capital, en aquest cas sí, sota la convocatòria dels dos sindicats majoritaris, Comissions i UGT.
I avui diumenge estan pendents també de l'evolució de diversos incendis a la península. Del que tenim informació més actualitzada és del de Cerro Murciano, Còrdoba, que continua actiu després de començar ahir a la nit.
A Grado, a Astúries, passada la mitjanit havia millorat la situació perquè les flames, explicaven, havien perdut força i les poblacions pròximes, per tant, ja no estaven en perill. I una mica abans, la darrera notícia de l'incendi de Padrón a Galícia era, en canvi, que s'havia declarat la situació del nivell 2 justament per la proximitat de les flames a nuclis urbans.
En internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que avui s'assignarà l'acord amb l'Iran per posar fi a la guerra, la qual cosa permetrà reobrir immediatament, diu, l'estret d'Hormuz.
És un anunci, però, que xoca amb la informació del Ministeri d'Exteriors de l'Iran, que hores abans havia fet públic que la signatura del famós memoràndum amb els Estats Units es retardava i finalment no tindria lloc avui. Mentrestant, l'exèrcit d'Israel ha ordenat als residents de 20 poblacions del Líban que abandonin les seves llars davant nous atacs aeris contra aquesta regió després de denunciar que Hezbollah ha trencat l'alto el foc en vigor.
Tot això, el president dels Estats Units, Donald Trump, mantindrà reunions bilaterals amb els líders de França, Egipte, l'Índia, Qatar i els Emirats Àrabs Units en el marc de la cimera del G7 que se celebrarà la setmana que ve a la localitat francesa d'Evian.
No té prevista, però, cap trobada amb el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, tot tot i que en l'agenda de treball dels mandataris es tractaran temes com les guerres a l'Orient Mitjà i a Europa, amb Ucraïna i Rússia en guerra, amb l'objectiu d'assolir acords globals.
Són les 8 i mitja, repassem ara els principals titulars. Mallorca perd 3.000 finques de més de dues quarterades en 10 anys per la pressió urbanística.
Aquestes parcel·les ja valen gairebé mig milió d'euros i les operacions de compra-venda es concentren sobretot en mans estrangeres, principalment alemanys i suecs, segons els agents de la propietat.
L'incendi agrícola a la carretera Campos i Serràpita deixa finalment 23 hectàrees calcinades.
El foc ja extingit també ha afectat un cotxe i part d'una terrassa d'un habitatge de la finca.
L'helicòpter Milana dels bombers de Mallorca ha fet més de 130 actuacions en els seus primers 9 mesos d'operativa.
I ara comença la temporada alta de salvament. L'helicòpter n'ha fet 109 ja de salvaments. 4 incendis també ha intervingut i ha fet de 9 sortides per altres tipus d'incidència.
Al voltant de 500 persones es varen concentrar i cap vespre a la plaça de la Biosfera de Mahó a proposta del GOP Via Menorca en contra de la massificació turística.
I han reclamat que es replantegi el model econòmic actual i han posat el focus en l'elevat preu de l'habitatge i en els baixos nivells dels aqüífers.
Avui és el Dia Mundial del Donant de Sang.
I el Banc de Sang de les Illes pretén aconseguir de mitjana 200 donacions al dia durant la campanya.
I en internacional, ho acabem d'explicar, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que avui s'assignarà l'acord de pau amb l'Iran.
Un fet que permetria reobrir immediatament, ha dit l'estret d'Hormuz.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Fem en aquesta hora repàs dels titulars de la premsa, preferentment de les edicions en paper, unes edicions que avui, en el cas de les del grup Serra, venen marcades pels resultats d'una enquesta d'intenció de vot amb vistes a les eleccions autonòmiques de l'any que ve. Una enquesta encarregada per aquest mateix grup editorial.
Així, l'última hora, que obri amb el gràfic de pronòstic d'escons al Parlament, titula Proens, per l'actual presidenta autonòmica popular, acaricia la majoria absoluta a falta d'un diputat. L'estimació que es repetirà l'escenari de dependència actual de Vox per part del PP per governar, apunta el diari, es repetiria igualment al Consell de Mallorca. I quan els altres partits en representació, la consulta encarregada a l'Institut Balear d'Estudis Socials marca que el PSOE s'enfonsa, el Podem desapareix i Més es manté.
En base a les mateixes dades, a les pitiuses, el periòdico d'Ibiza i Formentera, que és del mateix editor palmesà, anuncia que el Partit Popular de l'actual president d'Ibiza, Vicent Marí, convenç i ampliarà la majoria absoluta. I no ho du en portada, sinó que ho hem cercat dins el diari per deferència, el vaticini per Formentera és que la Unió repetirà victòria amb majoria absoluta.
I a Menorca, el diari, també per la mateixa casuística editorial i en base a la mateixa enquesta, exposa en titular. La crisi del PSOE empenya el paper d'Adolfo Vilafranca fins a la majoria absoluta.
Al marge de les conclusions preelectorals, tenim també a la primera pàgina de l'última hora la fotografia de l'actuació de la cantant Aitana nit passada a Calvià, amb el títol Aitana regna el Mallorca Live. També d'aquesta actuació, pres en un altre moment, és la imatge d'obertura de Diari de Mallorca, de la qual parlarem tot d'una. En aquest cas, el títol és Passió total per Aitana.
I al periòdico d'Ibiza de notícia secundària tenim la del malaurat atropellament mortal a Sant Antoni d'un veïnat de 85 anys aquest dissabte, i a Menorca, fotografia pràcticament de mitja pàgina també de la protesta de Via Menorca, a Iamó, amb el titular el bastejat de la massificació, per la massificació turística.
I ara mirem l'altra meitat editorial de la premsa balear, la de Premsa Ibèrica. El diari d'Ibiza encapçala edició amb la celebració de la gran marxa LGTBI+. Llegim que va omplir Eivissa dels colors de l'arc de Sant Martí i veiem la fotografia d'una animada carrossa amb el títol periodístic sobreposat Orgull contra l'odi.
En petit també el diari d'Eivissa anuncia la informació en què obri la seva edició digital i que no és altra que la de que les grans empreses pitius, es diu, tornen a guanyar tamany i freguen els 2.900 milions en vendes.
I el diari de Mallorca obri amb la demanda que refereix s'ha interposat contra el govern per contractar psicòlegs sense l'especialitat requerida. Es tracta d'un recurs contenciós per contractacions de l'atenció primària sanitària de professionals sense especialització clínica.
Per cert que no només pel que fa a l'àmbit de la salut, sinó també per altres departaments públics, va un dels titulars secundaris de primera pàgina d'aquest diari, que ens ha cridat l'atenció i es titula Quan la cita prèvia es converteixin al mur de l'administració. El reportatge ocupa les dues primeres pàgines interiors.
Finalment, pels diaris de fora de les Balears, l'ABC titula El PSOE es prepara per la seva imputació com a persona jurídica, un fet que seria el final, segons en relaten, diu, fons socialistes. I el Mundo diu El PSOE es veu arrossegat per Zapatero davant la pitjor setmana de Sánchez i cita també un alt càrrec de l'executiu socialista que no identifica, diu, la militància plora.
El País de l'afer Zapatero el duen petit en portada. El titular ajuda a entendre el que acabam de llegir del Mundo perquè apunta que l'interrogatori a l'expresident socialista, que serà aquesta setmana, marcarà una setmana crítica pel govern. El títol principal del diari de Prisa és pel nou equilibri de la por. Diu que la dependència econòmica i les noves capacitats militars han fet que els Estats Units i l'Iran, d'una banda, s'apropin a un pacte i Xi, el president de la Xina, i Trump, de Nord-Amèrica, de l'altra, s'estabilitzin o estabilitzin les seves relacions.
8:36, això diuen les portades dels diaris, arriben als esports.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio. Informatiu matí, esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps pels esports a IB3 Ràdio. S'ha aixecat dubte el dissabte negre. És el que va viure ahir l'Illes Balears Palma Futsal. Amb el primer equip fora de la final pel títol i també d'Europa després de 4 temporades consecutives jugant la màxima competició a nivell Europa i també mundial, perquè després recordem que hi ha, diguem, la Copa del Món per clubs. I això és el que queda com a llegat per part del Palma Futsal, que l'any que ve no tornarà a jugar a competició europea. I també va ser un dissabte negre ahir pel filial del Palma, que es queda a un gol de l'accés a segona divisió. Pel que fa referència al primer equip, ahir va dir adeu, com hem dit abans, a la lluita pel títol de Lliga després de caure derrotat davant el Pozo Múrcia per 6-4 en un partit intens i ple d'alternatives. Un marcador que li dona el bitllet als murcians per la Lliga de Campions i tanca la temporada i el cicle europeu, com hem dit al principi, pels mallorquins. Del partit sentim valoracions. Per una banda, Antonio Vadillo, tècnic del Palma Futsal, i també del seu golejador, Fabinho.
La sensación que la hemos dejado escapar, ¿no? Creo que nos ha faltado fuelle los últimos 12-13 minutos. Ha sido una pena, porque hemos hecho muchas cosas bien, pero es verdad que en los últimos 12-13 minutos el equipo se ha caído, nos ha costado mucho y hemos cometido errores que un equipo como el Pozo te lo hace pagar, ¿no?
Feliz porque competimos en una pista muy difícil hoy, jugamos, salimos para jugar, para ganar el partido de verdad. Nos entregamos todo, es verdad que la segunda parte ahí, en los 10 minutos finales, faltó un poco de cabeza, que es donde ellos son buenos, porque son todos jugadores muy experimentados.
Vadillo també va recordar el que ha estat pel seu equip una temporada molt complicada, però sempre donen la cara.
Yo estoy fastidiado por los jugadores, porque me hubiese gustado pasar. Me hubiese gustado, pero ¿sabe para qué? Para que nadie se monte en el barco. En el barco hay que estar siempre, no cuando interesa.
en el barco que estar siempre. Entonces me entristece por ello. A nivel global, una temporada que juega 2 semifinales, que es la tercera liga regular y 3 finales, ¿cómo vamos a decir que una temporada mala? És absurd, no?
Ara toca esperar els moviments que pugui fer el club que presideix José Tirado de cara a la pròxima temporada, on recordem el Palma, dissortadament, no jugarà la Champions. I pel que fa a l'equip filial, tampoc va poder ser. Es va quedar a les portes de l'accés a segona divisió després de perdre la final contra el Mataró per 5-3 en un partit on els dos cartesians van ser capaços, això sí, de passar del 4-0 al 4-3 en qüestió de minuts. Però al final l'esforç dels seus jugadors no va tenir premi amb un darrer gol pràcticament amb el rellotge a 0. Òscar Tessias.
Bueno, ha sido una pena acabar así, pero lo hemos disfrutado mucho, lo valoraremos más con el paso del tiempo, yo creo, pero ha sido un tremendo placer poder vivir esta temporada con los chicos.
I parlant de futbol, i parlant del cas de Michelis, del qual no podem donar més informacions perquè senzillament no n'hi ha. Sense novetats, podrien dir, si fos un titular d'un rotatiu escrit en el cas Martín de Michelis. La seva continuïtat continua penjant d'un fil. Tot i tenir contracte fins al 2028, l'entrenador argentí té peu i mig fora de Son Mos després de que hagin transcendit negociacions amb l'RB Leipzig alemany. Uns contactes que, segons les informacions aparegudes, el club balear desconeixia. De fet, des de la planta noble, el silenci és total. I de Michelis no es té més informació que farà de comentarista del Mundial al canal d'Azón. Així que toca esperar. Mentre el club viu aquesta situació que es pot valorar com a surrealista en el pitjor moment, en plena planificació de la KDC la temporada, en principi del retorn del Real Mallorca a la primera divisió. Canviant de registre, mos anant cap a la Copa del Món 2026 amb els marcadors corresponents al tercer dia de competició. Estats Units 4, Paraguai 1, al grup de B. I en el grup B, Qatar 1, Suïssa 1. Sorpresa i grossa per part de Qatar, que va ser capaç de remuntar el 0-1 inicial a favor dels suïssos. L'espanyol Julen Lopetegui, seleccionador qatarí, evidentment, valora el que és ja història del futbol qatarí. Jugar un Mundial i, a més de tot això, conseguir un punt.
Sí, ya era histórico estar aquí y bueno, pues el conseguir hoy un punto ante Suiza, que es uno para mí de los mejores equipos que hay en Europa actualmente, con una solidez importante, con una continuidad del entrenador, con jugadores top en las ligas top, pues es importante. Es cierto que para eso tienen que darse una serie de circunstancias que se han dado hoy. Hemos sabido sufrir en momentos complicados, no nos hemos vuelto locos yendo perdiendo algo que era importante, y al final hemos tenido pues ese premio, ¿no? De ese gol que nos da pues, bueno, pues ese punto que nunca había existido.
I degut a la diferència horària que hi ha entre Estats Units, Mèxic, Canadà, etc., pel que fa a la Copa del Món, passant ja del tercer dia de competició al quart, amb 3 marcadors ja definitius de partits que s'han jugat aquesta matinada, a excepció de l'Austràlia-Turquia, que s'ha jugat a les 6 i que ha acabat a les 8. Marcadors d'aquest quart dia de competició. Brasil 1, Marroc 1, al grup C. També en el grup C, Haití 0, Escòcia 1. I repetint, jugat de les 6, Austràlia 2, Turquia 0, al grup D. Pendents per jugar d'aquest quart dia de competició, a les 7, corresponent al grup E, Alemanya, Curaçao, i a les 10 de la nit, Països Baixos, Japó, corresponent al grup F. I el que tothom espera ja és el debut d'Espanya. Recordem que s'estrena demà a la Xile, hora baixa, davant l'una debutant, Cabo Verde. Més futbol, en aquest cas futbol de Canostra. La fase final, amb una plaça d'enjoc a segona federació, La Penya Esportiva jugarà aquest migdia davant del conjunt de l'Arenas d'Armilla. L'objectiu és obtenir un marcador positiu de cara al partit de tornada que jugarà dissabte que ve al Municipal de Santa Eulàlia de Riu. Sentim per aquest ordre el golejador de la Penya, Manuel Espósito Salinas, i el seu entrenador, Ramiro González.
Vamos con mucha ilusión, con muchas ganas. Llevamos todo el año trabajando para conseguir este ascenso y nos queda el último paso, que es el más complicado. Básicamente nos jugamos toda la temporada, ya que no pudimos conseguir el ascenso directo. He jugado varios playoffs con la Peña y no lo he conseguido. Segundo plano queda el que meta el gol, como te he dicho antes. Sí, me gustaría ser yo, pero me gustaría igual que fuese otro compañero si al final subimos.
Tengo claro el partido a ser por los partidos que he visto. He visto algunos de Liga y los del playoff. Por toda la información que hemos conseguido, al final es un equipo pues intenso, agresivo, muy solidario, que no te permiten pensar, que replican bien, que trabajan al final muy a nivel de grupo, con grandes individualidades también, porque claro, si están en la final ellos, pues en Andalucía, si son los finalistas, que han hecho algo muy bien, ¿no?
Parlant de bàsquet, concretament del nou projecte L'Azul Marino, en aquest cas a la Lliga Femenina, un projecte que ja compta amb 10 efectius confirmats al seu roster. Per una banda, amb les baixes ja confirmades de Marta García, Enya Maguire, Amaiken Siciliano, Jane Asinde, Adul Bulga, Jenna Capel, Marina Vinyoa i Cristina Rakovic, l'equip d'Alberto Antuña compta amb els fitxatges... Alerta, que són jugadores d'un nivell important, Naikai Alexander, Clara Hall, Morgan Green, Blanca Millán, Anima Dembélé i Belén Arrojo, així com la continuïtat de Carmen Grande, Iris Embolito, Alba Torrens i Maria Espanya. Així veu la capitana del conjunt palmesà la feina que s'està fent en el club per fer un equip competitiu davant el debut a la Lliga Femenina. És Maria Espanya.
Molt contenta, amb molta il·lusió, amb ganes de que sigui agost per poder començar la temporada, per juntar-nos totes, no? I començar a cuinar la pròxima temporada, però sobretot això, no? Juntar-nos i veure com funcionem i conèixer les companyes noves i que comenci la lliga.
I ja en pla de poliesportiva, 5 cèntims de piragüisme, pàdel i motociclisme. En quant al món de la piragua, Balears torna a ser protagonista en el món del piragüisme i més en concret als campionats d'Europa que es disputen a Portugal, amb dues medalles de plata, la pollencina Maria Àngels Moreno i Victoria Yarcheva es van proclamar subcampiones d'Europa en la final del C2 200 metres. I també va pujar el segon esgló del podi el mallorquí Marcus Cooper-Walls, que va aconseguir la plata amb la selecció espanyola a la prova del K4 600 metres. El palista va sumar així una nova medalla internacional al seu extens palmarès en una competició que es disputa, recordem, a Montemor Obelo. En pàdel, Gemma Trey del Fibrea van dir adeu a la final del València Premi al Pàdel després de caure en semifinals davant d'Andreu Ostero i Ari Sánchez en 3 sets. És la primera derrota de la dupla entre la Menorca i l'Argentina, una semifinal dels darrers 8 mesos de competició. I ara sí, tancam el bloc d'esports amb motociclisme, i amb Paquita Ruiz. La mallorquina es va mostrar a un gran nivell a la primera cursa del cap de setmana al circuit d'Itàlia de Misano. Paquita va acabar en una meritòria 6a posició després de mantenir-se durant tota la prova amb el grup capdavanter. Després d'aquesta primera cursa, Misano World Circuit, Marco Cimoncelli, Paquita Ruiz ocupa la 8a posició de la classificació general del campionat. Amb aquest apunt de motociclisme el deixem fins aquí als esports.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Radio.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'uram, i no t'uram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
Vuit i 49 minuts, seguim en l'informatiu matí amb més informacions. Avui, diumenge, és el Dia Mundial del Donant de Sang, una data assenyalada que el Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears ha volgut commemorar tota la setmana sota el lema «Una gota d'humanitat, dona sang, salva vides». L'entitat ha organitzat col·lectes especials els darrers dies i fins dimarts aquells que s'animin o podran fer diferents punts de Mallorca i Eivissa. En conjunt, el banc pretén aconseguir de mitjana 200 donacions al dia durant la campanya pel Dia Mundial. Rosa Maria Tarragó és la directora gerent del Banc de Sang i Teixits.
Aquest dia és molt important perquè el que feim és donar gràcies en majúscules i fer homenatge als donants de sang. I tenen aquesta conscienciació de que des de la salut i des del benestar se'n recorden de que hi ha gent que necessita d'una transfusió de sang o bé per viure o per tenir qualitat de vida.
Totes les persones sanes d'entre 18 i 65 anys i de més de 50 quilos de pes poden donar-ne. Les donacions es poden fer sempre a la seu de la Fundació Banc de Sang o també als hospitals. I parlem ara d'un altre tema, però també relacionat amb la salut. Els diagnòstics de trastorns de conducta alimentària van a l'alça i afecten especialment els joves. A les Illes cada any es registren al voltant d'un centenar de casos nous, però l'Associació Balear de Suport a Persones Afectades per TCAs alerta que hi ha moltes més persones afectades que o bé no són conscients o bé no han cercat ajuda. L'anorèxia o la bulímia són els trastorns més coneguts, però recentment la comunitat científica ha començat a estudiar l'ortorèxia, l'obsessió per menjar de forma saludable. Diversos estudis apunten que afecta entre l'1% i el 3% de la població i que en els entorns universitaris detecten conductes de risc en el 30% dels alumnes. Els experts consideren que la dieta saludable o deixa de ser quan condiciona tota l'activitat del dia. Pensar en excés, en el tipus d'aliments que menjam, el sentiment de culpa o renunciar a esdeveniments socials són algunes de les senyals. Margalida Morell, nutricionista al grup Joneida i vinculada a l'IDISBA, apunta que és tant una qüestió de salut mental com de paràmetres sanguinis.
Quan començam a restringir grups d'aliments sense una justificació mèdica o nutricional, pot aparèixer mancances de nutrients importants, com ferro, calci, vitamines, etc. I a part, el que dèiem, també hi ha unes conseqüències emocionals, ansietat, estrès...
L'ortorèxia, l'obsessió per menjar sa, a vegades és també la porta d'entrada a altres trastorns com l'anorèxia. En ocasions deriva en aquest problema i en altres fa de justificació o autoengany. Ho explica la presidenta de l'Associació Balear de Suport a Persones Afectades per TCAs, Madalena Cortés.
Des de l'anorèxia se cerca una cosa socialment acceptada que és, doncs ara, per exemple, deix de menjar qualsevol tipus de sucre i mallec les farines sense que això sigui necessari. I clar, això està molt estès socialment i no crida tant l'atenció i hi pot haver darrere un trastorn que sí que estigui qualificat i categoritzar com un trastorn de conducta alimentària.
Són diverses les causes que hi ha al darrere de la tendència a l'alça de les dietes desequilibrades a les quals se'ls posa de forma equivocada l'etiqueta de saludable. Avui hi ha més informació sobre hàbits saludables, un aspecte positiu, però també hi ha molta desinformació a les xarxes socials i continua la pressió social de tenir un físic considerat ideal.
Jo crec que això està molt, molt, molt vinculat per la qüestió de la pressió estètica. Vale? Molta gent que s'acosta a un dietista nutricionista no hi va amb la preocupació de es que crec que no estic menjant bé, sinó que hi va amb la preocupació de vull perdre quilos, vull tenir el cos normatiu que crec que la societat me demana. I això sí que és un problema.
I juga en contra també l'aparició d'influenciadors que llancen missatges nutricionals a les xarxes fora cap fonament científic, posant així en risc la salut dels seus seguidors.
En relació als productes que duen afegits de proteïna, cada vegada més de moda, la nutricionista Margalida Morell recomana llegir la llista d'ingredients i valorar si no rompen l'equilibri de la nostra dieta.
realment mos compensa obtenir aquesta proteïna a través de menjar iogurts, que segurament n'haurem de menjar molt més que si mos menjàssim un tros de carn, o un peix, o un plat de llegum. Doncs aquí és el problema, que de vegades eliminam certs aliments que estan a dins de la nostra alimentació diària per posar altres productes que estan ultraprocessats amb ingredients més químics.
Una altra tendència que constaten els experts és la de cuidar més l'aspecte físic. La pràctica d'esport és per descomptat necessària, recomanable i saludable. Això sí, sempre i quan no es consumeixin químics com anabolitzants per potenciar els resultats. Els metges alerten que l'ús d'aquestes substàncies està provocant problemes cardíacs importants a menors de 30 anys.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Darrers apunts abans d'anar amb la cultura. Les reserves hídriques de les Illes Balears es troben al 47%, segons les darreres xifres del govern corresponents al mes de maig.
La unitat de demanda d'Esplà a Mallorca es troba en situació d'alerta. Les zones de Menorca, Artamen, Cofalanitx, Migjorn, Palma, Alcúdia i Eivissa estan en prealerta i a la resta del territori la situació és de normalitat. L'Agència Estatal de Meteorologia considera que el mes de maig va ser lleugerament sec, sobretot a Menorca. Pel que fa a la temperatura, han estat molt càlides, arribant a una mitjana de 19,1 graus, un grau per damunt del que és habitual.
I Santa Eulària ha començat una iniciativa per recuperar i preservar les feines tradicionals de la collita del cereal amb dues jornades, avui la segona, dedicades a aquest cultiu. I bon Aranyó.
Són les jornades de l'Era al Paller, que tenen lloc a la finca de Can Malacosta. Es tracta d'una activitat per veïns i visitants per mostrar-los de primera mà com es feia antigament tot el procés de la collita del cereal, des de la sega fins a la construcció del paller. Vicent Marí Palarmet és el coordinador de les jornades.
En Mariano Malacosta, en su seu animal i la seva segadora, està segant aquest ordi, i ara aquí una colla l'estan lligant, estan fent garbes. En Mariano fa gavelles en sa segadora i nosaltres fem garbes.
Les demostracions es fan amb eines, tècniques i sistemes que s'utilitzaven tradicionalment al camp d'Eivissa, sistemes molt més lents.
Ara sembres a bon lloc, que hi puc entrar una cosetxadora i en un rato, així com nosaltres ara estirem tot el matí per fer aquesta feixa que deuen ser 1.000 o 1.500 metres, això una cosetxadora que t'ho fa 10 minuts. En un quart d'hora.
L'objectiu és clar, preservar aquest coneixement que forma part del patrimoni etnològic de l'illa i acostar-lo a les noves generacions.
La 12a edició de l'Ibiza Pride ha estat de nou un èxit de convocatòria. Una marxa reivindicativa pel centre d'Eivissa i fins al port ha encetat la cloenda amb la lectura del manifest com a colofó a l'escenari de la visibilitat.
Un text enguany a càrrec d'Àngel i Fernanda, una parella homosexual, migrant, i que es troba en situació d'emergència d'habitatge després d'haver patit un desallotjament fa poc.
Nosotros estábamos, pues en un principio llegamos en una tienda de campaña, luego pues tuvimos la oportunidad de comprar una caravana. Persiguen a las personas que estamos en situación, pues situación de vulnerabilidad, como decir los que estamos en una tienda de campaña, estamos en caravanas, lo persiguen a uno como si uno fuera delincuente.
Les marxes i celebracions s'han fet a Eivissa i arreu del món. A Seúl, a Corea del Sud, milers de persones han marxat en defensa dels drets LGTBIQ+. Això en un país que no ha reconegut el matrimoni homosexual legalment, principal reclam del col·lectiu. De fet, al continent asiàtic, només tres països han legalitzat el matrimoni igualitari, mentre que milions de persones del col·lectiu pateixen discriminació i violència, de vegades per motius religiosos i polítics.
Són moltes les iniciatives en aquest mes de l'orgull i persones del col·lectiu trans de les Pitiuses protagonitzen Islas Fragmentos de l'Habitar. Són retrats fets per la fotògrafa Inoez Currà que es presenten a través d'una analogia amb l'illa de Formentera. Regina Mayans.
Les persones transgènere formen part d'un col·lectiu molt minoritari i que de vegades se sent aïllat. Igual que Formentera, petita i aïllada de la resta de territoris. Una analogia a partir de la qual la fotògrafa Ainhoa Ezcurra ha construït la mostra islas, fragmentos del habitar.
Vi que podían parecerse a, pues una isla como, como un, ya te digo, un territorio que está aislado y que sufre ciertos fenómenos que la ponen en riesgo y que la hacen vulnerable con el hecho de pertenecer a un colectivo que no siempre pues es reconocido y que la gente pues no, no es amable.
Nele, per exemple, no va dubtar ni un moment de la necessitat de posar-se davant la càmera.
Poder nombrarnos en una sociedad donde somos muy poques, pero donde nos es importante, importantísimo hacer red para sostenernos entre nosotros, ¿no? Que es muy bonita. Al final, que la gente le conmueva una realidad que no es suya, es muy potente, ¿no?
Un col·lectiu moltes vegades marginat que en aquesta exposició s'ha posicionat com a protagonista.
Per cert, avui continua el Mallorca Live Occident, tanca avui amb una sessió especial de reconegut DJ David Guetta. Bon dia, han tocat les 9, moment per repassar els titulars més destacats en aquesta hora. Abans, però, començam amb informació de servei de carreteres. Una part de la carretera d'Artà a Santa Margalida fins l'encreuament amb la de Cunyes cap a Manacor està buit.